miembros de los ministerios son los que más han acudido. Hemos visto por allí a Óscar López, que ahora se presenta en Madrid, hemos visto a Óscar Puente, hemos visto a todos ellos acuden a ese palco a rendir pleitesía a Florentino Pérez y luego a darle obra pública, a darle conciertos privatizados en residencias de mayores, en escuelas infantiles y demás. Y yo creo que Florentino Pérez usa el Real Madrid y por eso le da tanta importancia a seguir, porque la otra vez aprendió de que no tiene que dimitir. Florentino Pérez entendió que cuando había malcriado a los futbolistas y se fue por las pañoladas y demás y las críticas, pues ahora, antes de la gran pañolada que puede llevarse contra el Oviedo y demás, pues salgo y hago en el plan trumpista, venga, elecciones, y además pues que se estaba configurando un posible candidato al cual incluso ataca de forma racista, ¿no? Diciendo que sí tiene un acento sudamericano y demás, ¿no? Que es otra persona también poderosa como Riquelme, que se está moviendo dentro del mundo de las energéticas, que ha comprado Iberdrola en México, también Abengoa, y que es una persona que se está moviendo para hacer frente a Florentino Pérez, y por eso él da el paso de esas formas trumpistas, y yo creo que apostará por Mourinho para hacer ese tipo de ataques a la prensa.
És que es pot afegir poc més, però...
Sí, però al final, és a dir, també apuntant el que deia el Joel, és una figura que només s'entén si entens el Real Madrid i entens la ciutat, la capital de Madrid.
Bé, és que...
perquè si no, en altres llocs no són figures que ja no són actuals, però allà encara continuen, primer pel poc contrapoder intern, per aquest model galàctic, per aquesta imatge de poder, d'estabilitat, no? I pels èxits, evidentment.
I també perquè el món del futbol s'ha convertit una mica en això, en figures fortes que no poden ser rellevades, perquè el Madrid és un club de socis com el Barça, però en el fons ha estat actuant els últims 15 anys com si fos una propietat privada de Florentino Pérez.
Bueno, perquè aquest control institucional i els títols és a dir, fa que l'oposició...
Però no tant els títols, sinó el control...
També...
Evidentment, sense títol, Florentino Pérez hauria sortit amb globus. És una cosa porta a l'altra. Però ha arribat un punt en el que ja és molt difícil fer fora Florentino Pérez, perquè si ell vol seguir sent president, ho seguirà sent.
Bé, hauria sortit amb globus 2 anys en blanc al Barça... amb Xavi aquí va haver una gran crisi perquè feia una temporada que no guanyava rei, la Porta va haver de canviar d'entrenador perquè si no li acabava
sí,
la casa, l'acabava...
Sí, però al Barça els llindars són molt més baixos i aquí a Barcelona tenim la sort que encara que hi hagi un president fort sempre apareix algú per enfrontar-se al president del Barça. Perquè el president del Barça mai té la força com per, això ho vaig explicar ahir, Florentino Pérez ha trucat a bancs, no ara perquè no li fa falta, però anys enrere sí, per dir-li no se t'acudeixi fer un aval per aquest senyor que vol presentar-se contra mi. Perquè si aquest senyor ve amb un aval del BBV o de la Banca Pastor o de no sé què, ACS deixarà de fer negocis...
Però la pregunta és, ara ha deixat de fer por Florentino o no? Fonsi, tu què en penses?
Yo creo que empieza a dejar de... dentro de la prensa deportiva ya empieza a quitarse un poco el miedo, ¿verdad? Que todavía pues vemos a periodistas que se arrastran, ¿no? Incluso ayer en la COPE Juanma Castaño, que es uno de los que señala, empieza a decir que nosotros no pusimos ni los audios de Florentino Pérez, ¿no? Evidenciando que controla Florentino Pérez esa radio como quiere, ¿no? Si han ocultado los audios de Florentino Pérez, pero yo creo que sí, porque él incluso ya no iba a ruedas de prensa desde hacía muchos años, no conoce a muchos periodistas jóvenes y demás que estaban en esa rueda de prensa, entonces yo creo que sí que se está y señala a los de siempre, a Relaño, a Santiago Segurola, y yo creo que también hay una nueva generación pues que igual está perdiendo el miedo porque, claro, una persona que no ha estado en el día a día de esas ruedas de prensa y siempre pues él lo que quiere es montar un show en el mundo del fútbol a través de programas como El Chiringuito.
No, però si, però si
el programa pareix... que monta Florentino.
Però si ahir pareix Florentino és justament perquè s'adona que ja no tothom li riu desgràcies, que es comencen a atrevir amb ell. I una mica, en la línia del que deia el Joel, és una exhibició de poder, sí, però jo crec que és d'un poder desgastat i d'un poder que ja no té aquella força i necessita... Florentino no havia de sortir mai enlloc perquè la gent li tingués por. No, i ahir va tenir la sensació que si no sortia a dir...
Vaig anar en contra.
Va dir, acabaré con los malos.
Sí, no va dir això.
Acabaré con los malos.
No, només que això, sinó que... Me tendrán que sacar a tiros de dentro.
I la manera com va convocar eleccions va ser desafiant, que pràcticament a ver quién tiene huevos de presentar-se contra mi.
Abans no ho havia de dir, ara ha hagut de sortir això a dir-ho. Sí,
per tant,
se sent dèbil. Una mica menys de força té.
Clar, per això
ho deia. Perquè Florentino, com que ell mateix ha impulsat una manera de governar que ha estat bàsicament basada en títols, clar, quan no hi ha títols, ell no pot treure
no
pit com nosaltres de la nostra superioritat moral dels valors. I, tot això, perquè
i al allà, final tot
el madridista
això,
se li fot tres
tot
pitos
això,
als valors.
I la roda de premsa i tot el que està passant al Madrid és perquè el Barça...
I ara ho parlem del Barça, fixa-t'hi. Fonsi Loaiza, gràcies per acompanyar-nos. Una abraçada.
Moltíssima gràcia. Una abraçada.
Adéu, Fonsi.
Una mica d'imaginació, tu posa'ns unes birres que el demés ja ho faré jo.
Tanquem l'Agora Esportiva amb Carme Barceló, amb Joel Díaz, amb Francesc Garriga, amb Laia Tura, però abans Marisa Gil pel Foradada. Bon dia! Tenim més coses per explicar-vos avui al matí de Catalunya Ràdio.
Sí, tot seguit parlarem dels 150 anys d'una de les grans empreses de casa nostra, coneguda sobretot per la cervesa, però també un important motor cultural. Entrevistarem el Ramon Ajenjo, que és director de la Fundació Damm i besnet del mestre cerveser Josep Damm, que va fundar la fàbrica el 1876.
Després connectarem amb Canes per parlar del festival de cinema més important del món. Parlarem amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio, Marc Garriga, avui que s'estrenarà al festival la pel·lícula d'Aina Clotet, Viva.
I a partir de les 11, Sopa de Cabra, a punt de començar la gira de commemoració dels 40 anys d'història del grup, passaran per l'estudi el Gerard Quintana i el Josep Tió, i també el Jordi Call, que ha dirigit el documental Tornar Enrere, que s'estrena la setmana que ve vinent al 3CAT.
A TV3, sí.
També hi haurà música. A la Renaixença rebran la visita dels Pork Chop Boys, una formació musical d'Arbeca que fan folk rock en català.
Oh. D'Arbeca? Ah, mira que bé. I arriba el moment de saber què han dit els altres. Gerard Jubany, Joel Díaz, hola!
Hola, Ricard!
I què?
Pinta bé, això, avui, eh?
Res, que els altres han parlat de la roda de premsa Florentino Pérez, evidentment, i no deu haver sigut fàcil per Carlos Herrera, que es confessa admirador lleial de Florentino. Tan lleial que, per no dir-li masclista, ha dit que ha fet servir expressions paternalistes i disciplentes.
Florentino Pérez, desencadenado, desconocido, yo reconozco. Yo siento la admiración leal, profunda, sincera, ¿eh?, por Florentino Pérez, pero creo que ayer estaba desconocido, inédito, ¿no? De su equipo de comunicación le habrán dicho que algunas expresiones displicentes o paternalistas para referirse a mujeres periodistas o para señalar a algunos de la prensa no es lo más inteligente. Es un desahogo.
I també opinat ha sigut el senyor Andalús, que li fa normalment els esports a l'Herrera. Aquest ha tingut menys miraments i el to de la roda de premsa li ha recordat aquelles pel·lícules de Fernando Esteso.
Que me dio mucha pena lo que ocurrió ayer, ¿eh? Yo vi la rueda de prensa y la oí y en vez de a Florentino parecía que estaba viendo a Juanito Navarro, que por cierto también quiso ser presidente del Real Madrid, dando una rueda de prensa en una película de Fernando Esteso. Si va a haber elecciones... Si va a haber elecciones, que alguien le diga que no se presente, por favor, que ya ha llegado el momento de coger el yate y darle una vuelta al mundo y disfrutar y ponerte moreno y disfrutar de los logros conseguidos, que han sido muchos, tanto en el Madrid como en su empresa.
Però va, a veure, estem escoltant la COPE i, evidentment, no es pot deixar passar una oportunitat com aquesta per atacar Pedro Sánchez.
Antonio Naranjo, buenos días.
Señor Herrera, buenos días. Pues tenemos que hablar, claro, de Florentino Pérez, cuya insólita comparecencia de ayer tiene una virtud. Al menos demuestra que en España hay un presidente que cuando todo alrededor es crisis, fracaso y bronca, convoca unas elecciones y deja que decidan los electores. De eso podría aprender Pedro Sánchez.
Y Carlos Alsina, a Onda Cero, diu que Florentino Pérez se está acabando.
El autohalago es el que debilita.
Bueno, vamos a ver, si yo me levanto por la mañana temprano y me acuesto al último de la clase, aquí yo trabajo como un animal, ¿no? Yo me voy a defender porque yo no me quiero defender por mí mismo, quiero defender a la institución.
Se cubrió de flores Florentino Pérez. Sostiene Florentino que no está cansado. Ayer dio los primeros síntomas de que está agotándose.
Carai, tu.
I què més ha dit a la xarxa, Joel?
Doncs mira, a les xarxes, Ricard, tothom parla de la de Florentino com la millor roda de premsa de president de club de futbol de la història, i jo aquí he de dir que per sobre del meu cadàver, del meu i de Josep Lluís Núñez, perquè la millor roda de premsa de tots els temps és i serà sempre la del 19 de maig de 1996, fa 30 anys gairebé exactes, quan Núñez va comparèixer a la sala de premsa del Camp Nou per explicar la destitució de Johan Cruyff. Una roda de premsa en què Núñez es penedeix, per exemple, de no haver fet fora Cruyff abans, perquè de motius en tenia, i eren motius, com tots recordareu, de CC.
Jo ja no entro en detalls, perquè si tenia que entrar en detalls, el Cruyff tenia que haver sigut cessat a l'inici de temporada. Per exemple, no? Quan es va negar a participar en les comissions esportives. Per exemple, un empleat es nega davant del seu president que no participarà en una junta directiva. És a dir, escolti, un empleat es nega a reunir-se amb el president per comentar els problemes gravíssims, és motiu de cessa.
Motiu de cessa.
I el gravíssim, eh?
Gravíssim. El fet és que, malgrat totes les putades que li feia Cruyff a Núñez, Núñez intentava per tots els mitjans entendre's amb ell fins al punt de convidar-lo a casa seva a menjar, doncs, un menú que no era l'hòstia, Ricard, per entendre's. Ja.
Ell em va dir que vam estar a casa meva, el va invitar a casa meva, amb un acte molt amable. Vam estar menjant allà uns petits sangues i unes cerveses. I em va dir que em va tornar a ser reincident, que tenia tot solucionat.
Com de petits devien ser els sangus? És a dir, perquè...
Els imagino de mig dit.
No, és aquesta la farga, que són...
La meitat de la meitat d'un triangle.
De ningú és mica de salmó amb manteca.
Ningú ha explotat comercialment el nom de sangus.
Sanguis.
Una mica d'ahir, ha d'haver.
Sugus, sí, sangus, no.
En tot cas, malgrat els esforços de Núñez...
Sugus.
No, home, no. No, han de ser sandvitxos, però molt petits. Microsandvitxos. De catering. Segueixo o no?
Sí.
Doncs segueixo. Núñez, malgrat els seus esforços, no s'entenia amb Cruyff, i el que realment li feia patir Núñez en aquest moment és una cosa, i és que per culpa de Cruyff, l'opinió pública
ara.
El prengués a ell
com...
Per
la meva sorpresa és quan comença a parlar d'una manera sense pensar, perquè quan jo li vaig dir, bueno, ara comencem a fitxar, ja és una barbaritat el mes de maig pensar en fitxar jugadors. Això és una falta de planificació. Pues bueno, vaig dir, si això ho dic a la massa social, es dirà que som uns subnormals.
A mi em consta que ho deia la massa social, i no precisament per aquest motiu. Núñez, amb la política esportiva, no s'entenia amb Johan Cruyff, no s'entenia en gens, i de fet el va acusar, també en roda de premsa, d'haver convertit el club en els Globetrotters.
Va demanar unes obres aquí, per professionalitzar més el club. S'ha convertit en una oficina de compraventa i d'actes, i per tant sempre passen les mateixes persones, oferint la setmana que ve anirem a farem això, ara farem un partit de bàsquet, farem els Globetrotters.
Aquest era una altra crítica de Núñez de Cruyff durant aquella roda de premsa, i és la de que Cruyff no tenia el Barça com a prioritat. Segons ell, Cruyff tenia altres interessos, i aquests interessos estaven a Andorra.
No puc tindre un entrenador que guanya 300 milions de pessetes i es dediqui la setmana que ve a anar a Andorra a vendre apartaments. No, jo tinc un entrenador que guanya 300 milions de pessetes, no pot anar a inaugurar bancs a Andorra.
Finalment, Núñez va decidir fer fora Cruyff, li va encolomar el marrón a Gaspar, per cert, de dir-li, Núñez no hi era, i segons Gaspar li va dir a Núñez, la violència del moment va afectar fins i tot, Ricard, persones mortes.
Mira, Joan, avisa'm el Cruyff que l'any que ve no serà entrenador de Barcelona, però prepara't perquè tindràs molts problemes. Crec que va ser caòtic, insults, amenaces. hasta contra els difunts. Cadires, aixecant les cadires.
Laia Tudel, Francesc Garriga, gràcies per acompanyar-nos. Adéu, Joel, adéu, Jubany. Garriga, ara parlem, de la tarda, no? O vols explicar-me ja què faràs?
És que no ho sé encara.
Treballar
una mica.
Un dia que matines. Una pausa i parlem amb el director de la Fundació d'AM, 150 anys, Estrella d'AM. Ara ho expliquem.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Vols portar la teva empresa més lluny? Exportar o implantar-se a l'exterior és una oportunitat de creixement única en un món que no deixa de canviar. Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obre la porta a internacionalitzar la teva empresa amb seguretat i amb un acompanyament expert i personalitzat. Descobreixo acció.gencat.cat.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. I kissed you goodbye at the airport, held you so close to me, I said, so here we are now, and I can't stop from crying, Lily. And you said, hey, hey, ho, you know this is the way to go. You will forget about me when I'm on that plane. Forget about me when I'm on that plane. Tonight, 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 I wanna be with you tonight, tonight, tonight.
Aquest dissabte a les 3 de la tarda arrencarà al Parc del Fòrum la Festa del Segle i Mig, o el que és el mateix, un dels actes centrals de la celebració dels 150 anys que fa que els mestres cervesers i cosins, August Kunzenmann Damm i Joseph Damm, procedents d'Alsàcia, van obrir una fàbrica a Barcelona. Era l'any 1876 i segurament mai haurien arribat a imaginar fins a quin punt aquella marca, Cervesa al Marge, acabaria fent forat a la història i a la cultura del nostre país. Avui ens acompanya Ramon Ajenjo. Bon dia, com està?
Què tal, Ricard, com estàs?
És el director de la Fundació d'AM i enhorabona per la part que, et toca.
Moltes gràcies.
Perquè no es fan 150 anys cada dia.
No, no és fàcil, no.
No és fàcil. A més, suposo que esteu contents perquè és la celebració oficial del Barça, Estrella d'AM, i a la celebració del títol de Lliga, imagino que n'ha corregut molta de cervesa.
Molta. No sé si quan hi ha un partit del Barça o de l'Espanyol i guanyen, ja en celebracions, les vendes de la cervesa s'animen. I, a més, són patrocinadors del Barça, de l'Espanyol, del Girona també. I tenim la sort que el futbol d'AM aquest any té 3 jugadors al Barça. El Joan Garcia va passar 4 anys a l'AM, el Marc Casado també i el Tomi. Que aquest any no és gaire habitual això, però aquest any del futbol d'AM tenim 3 jugadors al Barça. Estem molt orgullosos.
No,
i l'Espanyol també.
No teniu dades de com va anar la rua en quant a vendes?
Jo no tinc les dades, les dades no les tinc, perquè a més jo aquell dia, o sigui, jo visc al centre de Barcelona i la rua passava per al costat de casa meva, però jo tenia un altre acte a Sant Cugat del Vallès i no ho vaig veure, però vaig veure seguir-ho per la televisió i per la ràdio i tal, i va ser una cosa espectacular, una cosa tremenda. Jo no he vist mai una cosa tan bèstia com aquesta.
Vostè té altres coses, és conseller i secretari del Consell d'Administració de DAM, és director de la Fundació i és besnet de Joseph Damm.
Sí.
Què li ha arribat del seu besavi? És a dir, vostè sap com era, com va ser la seva vida? Què és el que en sap?
Sí, els alsacians, saps que les guerres franco-prussianes els van fer fugir, o sigui, no en mig d'una guerra. La meva família ha participat a les franco-prussianes, a la Primera Guerra Mundial, a la Guerra Civil Espanyola i a la Segona Guerra Mundial, a totes les guerres, no? Llavors van tenir que fugir, van arribar a Barcelona, els hi va agradar molt de Barcelona el que, quan demanaven si es quedarien a Barcelona, ells, com que no sabien si es quedarien, estaven molt inquiets amb com funcionava el món de l'economia a Barcelona i preguntaven, per exemple, escolta, com li va la gent de la fusta? I ells contestaven, treballen molt. I escolta, i els de la construcció treballen molt. Diu, no, si jo no vull saber si treballen o treballen, jo vull saber si els funciona. Diu, no, és que amb treballar molt en català és un sinònim de que és facturació, és benefici, és felicitat. Com li va a la nena a la botiga o com li va al nen al taller?
Treballa molt.
Cui, fantàstic, no?
Bé.
Amb alguns idiomes treballar molt no és gaire bona notícia. En català el treballar molt és una gran notícia i es van quedar per això.
Perquè a Catalunya els diners es fan treballant.
Absolutament. Treballant molt.
molt és important. Si vols fer molts.
Exacte, si no, si treballar no molt.
I els inicis d'aquell negoci, és a dir, com es van anar fent? Com va anar creixent en aquell context històric de finals del segle XIX?
Sí, ells venen a Barcelona perquè fugen de les guerres francoprussianes, munten una petita fàbrica de cervesa, a l'any 10 es fusionen amb altres cerveses competidors, un era la cerveseria La Bohèmia, per això aquest any, el 150 aniversari, hem volgut fer un homenatge a aquesta empresa, a aquesta fàbrica, i després ja se'n van anar ajuntant amb més gent. No els importava perdre poder per créixer. O sigui, si nosaltres, això és molt poc català. L'Ara deia, l'empresari català prefereix tenir una petita botiga a tenir un 5% del Corte Inglés. Doncs aquests eren més aviat de la segona part. I ara, avui en dia, l'empresa està controlada per la família Carceller, amb la qual tenim una relació exquisita, i és fantàstica, i després tenim altres accionistes.
Però va ser una família extensa, no?, la de Josep Dam.
No et pensis, no. Això no? De la cervesa va molt bé per fer felicitat, però per procrear és un desastre, perquè, mira, el Josep Dam va tenir tres fills, el Josep, el Carles i la Maria. El Josep es va casar i no va tenir fills. El Carles es va casar i no va tenir fills. I la Maria va tenir dos fills, el Miquel i la Josefina. La Josefina era la meva mare, sí. I de la Josefina en queden quatre. O sigui que per quatre generacions, quatre germans, després això sí, tenim alguns nebots.
I vostè quan va néixer? Clar, va néixer envoltat de cerveses, per tant, no sé si ja anava encaminat cap al món de la cervesa o és una cosa que va ser última hora. Com va anar això?
Jo estava encaminat per al món del turisme i, bueno, per coses de jo estava estudiant a Anglaterra, Suïssa i Alemanya i per coses de famílies d'ell em van dir que em quedés aquí. Vaig entrar a treballar a l'Alemanya l'any 79 per fer unes pràctiques i porto 47 anys en allà. Vaig entrar i al final jo crec que em faran fixo després de 47 anys. I had to leave you and go away, but I think about you every day. In the morning and in the afternoon.
I wish that I could see you soon. Quines característiques tenia aquella primera cervesa que es van crear fa 150 anys?
Mira, la cervesa és una cosa que, si pot ser, l'has de prendre de la més proximitat que existeix, perquè és molt fresca. Ells, quan van arribar aquí a Espanya, van veure que aquí, a Catalunya, fa molta calor. Al nord d'Europa la cervesa no es pren gaire freda. Més aviat es pren a temperatura de 12-14 graus, com un vi. Però aquí, com que feia molta calor, van inventar un tipus de cervesa, van afegir l'arròs del Delta de l'Ebre per fer una cervesa més fresca. Llavors, aquesta cervesa està pensada per servir-se freda. L'Estrella és una cervesa per servir a 4, 5, 6 graus. És una recepta diferent. Al nord d'Europa, les cerveses estan pensades per servir-se més calent.
O sigui, hauríem de congelar-la una estoneta abans de posar la congelador una estoneta abans de prendre-la?
No cal, el congelador no cal, però la nevera que estigui ben fresqueta, fantàstic. Això l'Estrella, eh? La Vall d'Amb abans deien temperatura de balcó. O sigui, ara, posar la cervesa al balcó, 12, 11, 12 graus, etc. Però l'Estrella no, l'Estrella és una cervesa que s'ha de prendre molt freda.
I teniu algun secret, alguna fórmula secreta, com la Coca-Cola, diguéssim?
Totalment, sí. Clar.
Però si és secreta. Però on està el secret? El llevat, per exemple?
Sí, el llevat és un dels secrets. El llevat és nostre, el llevat és el que transforma els sucres del most, com un vi, es transforma en alcohol i CO2. Nosaltres tenim un llevat que és nostre, que és un llevat específic.
Que és vostre, vol dir que fa moltes generacions que el teniu?
150.
Llavors, sí, la mateixa soca.
La mateixa soca, i aquesta soca la tenim... o sigui, tenim el Prat del Llobregat guardada a 269 graus sota zero, periòdic, i després tenim a bancs específics del món una cèl·lula d'aquesta soca per si un dia hagués un desastre, doncs pogués recuperar aquesta soca. Em sembla que tenim una a Madrid, una a València, una a Londres i una als Estats Units amb un lloc secret.
Que mai expliqueu.
No,
però
bueno,
qui ho sap, això? No ho saps? No, tu no, ho saps?
El lloc secret dels Estats Units o de Londres jo no sé on és. Són empreses específiques de bancs de llevats que tenen, jo m'imagino que subterranis o refugis, etcètera, que
tenen
aquest banc.
Però qui ho sap, això?
No, ho sap l'empresa que contractem perquè ens guardi aquest llevat. O sigui, dintre de l'empresa...
Si vostè volgués saber-ho, entenc que li dirien.
No crec. Em donarien la cèl·lula, però no crec que... No, perquè llavors, si no, molta gent sabria on es fan aquestes... el magatzem d'aquestes cèl·lules i algú les podria robar. No sé on està exactament.
Clar, entenc que el procés d'elaboració també ha anat canviant molt amb els anys per la tecnologia, per l'evolució de la tecnologia.
Bueno, el procés és idèntic. És un most fet de cereals, de pràcticament d'ordi de maltejat, que és la malta, amb arròs, amb llúpol i aigua, una ebullició, amb això tens el most i després inocules les llevats, que són els que transformen els sucres en alcohol. El procés és idèntic. L'única diferència és que el volum ha canviat moltíssim. Per exemple, la fàbrica del Prat del Llobregat, de Damm, fa 800 milions de litres de cervesa a l'any. És la més gran d'Europa. Vale? O sigui, la grandària...
Quants treballadors?
Allà en aquell moment, en l'empresa som 7.000, però en aquell moment allà hi ha poder 500 treballadors.
7.000 treballadors?
7.000 treballadors, sí, a tot el grup, sí. Sí, són bons negocis, aigua, també, sí, sí, entrepans, sí. Cacaulat amb la família, amb la FN Ferrero, que tenim una relació exquisita.
I cultura. Sí, quantes cultura vegades us han dit que sou el departament de cultura de...
1.000.
Clar.
Mil. Sí, sí, ens encanta la cultura.
És que hi ha molts grups de música que segurament no haguessin aguantat si l'Estrella d'Am no hagués pagat molts dels festivals de música del país.
És l'essència, és l'ADN de la companyia. O sigui, tota la vida ens ha agradat la cultura. En aquest moment, al Consell d'Administració de la companyia, donem suport a la cultura. I un dia estava mirant i altruistament donem suport a uns 60-70 projectes de cultura i en total a uns 300 projectes de cultura a l'any. O sigui, és molt potent, sí. La cultura per nosaltres, cultura i esport serien, diguéssim, les raels, els pilars que s'aguanta l'empresa amb el món de la comunicació.
Anem a parlar del 150 aniversari de la festa. Perquè deia que aquest dissabte a les 3 de la tarda arrencarà el Parc del Fòrum la festa del 150, una gran celebració amb un cartell musical que és espectacular.
Sí.
Poques gràcies als tiets Muixca, la Faflesbia, els Catarres, 31 Fam, Ginestà, Maria Jaume... no sé si queden entrades o encara... O...
Alguna entrada alguna queda. Ens han desbordat, eh? Vindran 25.000 persones. Vam fer una promoció especial, la promoció ja s'ha acabat, i ara la gent intenta buscar entrades com pot. Serà una festa molt maca, preciosa. Bueno, a nosaltres ens agrada molt fer aquest tipus de celebracions, i per als 150, de fet, vindran 2.000 companys de l'empresa, que venen de tot el... Tenim fàbriques per tot Espanya, Portugal, Anglaterra, i ara hem comprat una a Senegal. Vindran tots els companys per assistir a aquest concert. Serà una meravella, serà una festa. A nosaltres, els cervesers, ens agrada l'alegria, i la música, ja, i la festa, i la gastronomia.
La jarana, la jarana.
La jarana, la jarana, el jaleu, sí, sí.
O sigui, on hi ha jaleu, vosaltres dieu, allà hi hem de ser.
Sempre, sempre.
Clar, també suposo que hi ha una qüestió també empresarial de dir, si hi som, no hi serà una altra. Això també ho tenen
evidentment,
present.
Evidentment. Nosaltres som la cervesa de Barcelona, som els més antics, i som una empresa que està molt arrelada al seu territori.
Hi ha més actes, per exemple, hi haurà una cursa el 13 de juny, la cursa del 150, de 5 quilòmetres pel Prat de Llobregat, que és on hi ha la fàbrica d'Am, no?, per entendre'ns.
És una de les fàbriques, la més gran, en aquest cas. Faran una cursa i al final acabaran amb una botifarrada, amb DJ, bueno, festa, el que ens agrada a nosaltres, música, menjar, alegria, cantar, etc.
I hi ha un altre element que fa anys que teniu en marxa, diguéssim, que és un dels altres grans èxits i bona mostra de com s'ha integrat la marca, que és l'antiga fàbrica d'Am.
Sí. Sí, sí, l'antiga
fàbrica. Això s'ha integrat ja d'una forma molt natural, no,
100%,
també, no?
100%, 100%. L'antiga fàbrica d'Am, nosaltres la deixem, no cobrem res per sempre quan siguin temes culturals, socials o esportius. Vam començar amb un acte a la setmana, vam passar a 3 actes a la setmana, i ara fem, 3 actes a la setmana, i ara en fem 3 actes al dia. O sigui, cada dia hi ha una mitjana de 3 actes. Jo, per exemple, ahir estava en un sopar a l'antiga fàbrica d'Am. Estem molt orgullosos i molt contents de que la gent de Barcelona passi per l'antiga fàbrica.
I estrenem un nou espai immersiu allà.
Sí, sí, una cosa espectacular, amb Salles, amb La Vanguardia. Hem fet un espai immersiu que serà increïble, que el podré visitar, i a més estaré dintre del circuit de lo que és Sagrada Família, Hospital de Sant Pau i l'antiga fàbrica d'Am. Aniràs allà i et posaran uns cascos o no cascos i visitaràs el que és el món de la cervesa i el que és el món de la companyia. Un espai immersiu.
Per què és tan important per vosaltres que aquesta marca tingui aquesta vessant més social i més cultural, també, no?
Som una empresa del poble, eh? Som una marca del poble. Som una empresa que ens agrada estar al costat de la gent, al costat dels barris, al costat de la gent que ens estima. I, per tant, som una mica part del paisatge de lo que és aquest país.
Mm. Vostè s'ho celebrarà d'una manera més especial, a nivell familiar?
Sí, per suposat.
Sí,
he compartit amb les meves germanes i amb les meves filles. Ja tinc una filla treballant dintre de la companyia, que és la cinquena generació, i estan fent coses, i ho celebrarem, i compartirem.
Farà un viatge especial.
Van fer un acte al Liceu molt potent per celebrar el 150 aniversari. Allà en van venir tots els cantants dels nostres anuncis, el Billy Vision and the Dancers, el Mirabé, el Santi Balmes, la Txell... en fi, moltíssims músics, i després van tancar la Boqueria, va ser un acte preciós. Aquest va ser l'acte potent, però després en farem molts més actes, amb la meva família, per suposat. Tinc tres germanes, que les estimen molt, i segur que celebrarem, tindrem algun moment, ja tenim una data reservada, el juny-juliol, per fer un dinar i celebrar els 150 anys de la història de la família.
Senyor Ramon Ajenjo, director de la Fundació DAM, gràcies per acompanyar-nos avui i per compartir amb nosaltres també aquesta festa. Llarga vida, Estrella DAM, esperem que facin 150 anys més. No ho explicarem ni vostè ni jo, però espero que les seves generacions doncs continuïn.
No se sap mai, a la millor de la cervesa. Mira, la meva àvia va viure vostè 100 anys, es bevia un gotet de cervesa cada dia.
Veus?
Per tant, a la millor tenim esperances.
Bueno, doncs, escolti, si hi som, ja ho explicarem.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Ricard.
Ara tornem.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia inflamació de les bufetes de mitja dotzena de primats. I la resposta era cistitis. La cistitis és una inflamació de la bufeta urinària i els titis són petits primats arborícoles que viuen als boscos d'Amèrica del Sud. 1520 dels 1571 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 5 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la Lletera de Campllong Victòria Pagès Forner de Matadepera, al Vallès Occidental. I avui també ens heu dit cistitis mal escrit amb S inicial, micosis o miccions.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
Torna la setmana d'internet del Cort Inglés, amb fins a un 30% de descompte en una gran selecció de moda, accessoris, sabateria, esports, llar i molt més a la nostra web i app.
I també a les nostres botigues, fins a un 20% de descompte en electrònica.
Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Cort Inglés.
Tothom sap que, quan jugues a l'11, ajudes milers de persones amb discapacitat gràcies a la nostra tasca social. I, a més, pots guanyar molts de premis.
Perquè el 2025, l'11 ha repartit més de 1.639 milions d'euros en premis.
Quants de milions has dit?
1.639. Això són molts de milions. I molts de guanyadors.
Perquè amb l'11 et toca molt i ens toca a molts.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Arriba el partit. I gràcies al frigorífic Combi LG Door Cooling Sèrie 700 tindràs les begudes sempre llestes, aperitius al punt i espai de sobra per celebrar cada gol per 764 € amb 15. I amb els nostres tecnoavantatges.
Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Cort Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
Passem a la previsió meteorològica. Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions de rialles.
També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist.
I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
Us esperem!
Serà brutal!
Projecte Beta. Nova temporada. Divendres estrena al Super 3 i a la plataforma 3K.
Quan apagues l'alarma, penses 5 minutets més i et despertes 3 hores tard.
No.
Et surt de dins això de...
Necessito vacas.
Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessites Vacas Flex. Cancel·lació fins a un dia abans per si el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. Al Com Viatges. Sabem de viatgers.
Avui a 6:45, tot gira amb la transmissió de l'Espanyol Atlètic Club. I després... La TDT. La transmissió d'en Torquemada. Avui a partir de 9:15, la TDT de l'Alavés Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui la secció de televisió i sèries amb Mariola Cubells. Bon dia, Mariola.
Bon dia, Ricard.
I Darío Porres, bon dia.
Molt bon dia.
Com va la teva primera setmana? Primera setmana o dues setmanes ja, amb 50 anys?
Una setmaneta.
Una setmaneta, què tal?
Jo, és que veient la roda de premsa i a Florentino Pérez...
Veus que estàs envellint molt bé.
Estic envellint superbé.
Ostres, sabeu que jo en la vida havia escoltat una roda de premsa sencera o pràcticament sencera de Florentino. És a dir...
Doncs has anat a parar la millor,
Clar, perquè ahir era... Estava a la mateixa hora que la meva secció en la ventana i entonces jo vaig tindre que escoltar-la allí i tal. I jo vaig dir, però esto què és? Clar, la meva ignorància cap a aquest tipus de coses em va fer al·lucinar, sincerament. Ja sé que vosaltres, com bons futboleros, esteu acostumats, però jo no.
Sí, estem acostumats al futbol, però no estem acostumats a l'esperpent.
Bueno, entenem-me, sí, que sabeu de què va tot, de tal... Jo és que estava com si parlara un extraterrestre per a mi, sabeu?
Absolutament. Però un moment televisiu, en el fons, perquè una roda de premsa...
No, un moment televisiu meravellós.
De primera magnitud.
Totalment. Per això ho deia, Sí.
Ricard, seria fer una sèrie. Una sèrie. No hi ha nassos.
Sí, clar.
No hi ha nassos.
Però ara, una sèrie potser, de Florentino. Ara potser, després del que hem vist aquestes últimes hores, potser hi ha gent que es comença a atrevir més, no? En Florentino, a Madrid, sobretot. No, hi havia com una mena de silenci estrany.
Sí, com un pacte tàcid de... No emprenyem.
Amb molt poder. I això potser la cosa canvia ara, no ho sé.
Doncs en Netflix que vagi a preparar una sèrie de Florentino Pérez. Perquè...
No ho faran mai, això.
No es farà mai.
Bueno, quan mori.
Amancio Ortega, Juan Roig, Florentino...
El rei.
No veureu mai una sèrie de...
Mai. És a dir, Los Intocables.
Exactament. Mira, sí, exactament.
Avui començarem l'espai de secció de televisió i sèries anant cap a Canes. Saludem a Marc Garriga, cap de Cultura de Catalunya Ràdio. Marc, què tal? Bon dia.
Bon dia, com esteu?
Això tu, com estàs? Com ho portes?
Home, doncs mira, això que parleu ara de Florentino, que ahir la veritat és que jo tenia una orella aquí i l'altra en aquesta roda de premsa esperpèntica, penseu que avui, en aquesta edició, es presenta una pel·lícula que es diu El Partido, que és un documental sobre la final del Mundial de Mèxic 86, aquell mític partit entre Anglaterra i Argentina, i després hi ha un documental sobre Eric Cantona, vull dir que qui sap si en el futur podem veure aquí un documental sobre Florentino Pérez.
I què tal d'Eric Cantona? Eric Cantona, el cop de peu,
Sí.
Exacte.
Quan jugava al United, mitiquíssim.
I si tot jo sé qui és.
Mira, home, imagina't.
No, que va fer que molts nanos que veiem a Cantona, no et dic que ens anéssim donant cops de peu contra el públic, però sí que ens posàvem al coll. Recordeu que tenia el coll com aixecat?
Sí.
Sí, mirant a càmera s'aixecava com un polo com el que portes tu, Ricard. Te'l posava així com una mica aixecadet.
Com dret.
I feia de cantonar, Però tots els nens anaven així. Meravella.
Una implicació social molt, molt gran. Vull dir que suposo que deu parlar més de la part política, no?, en aquest documental, Marc.
Encara no l'hem vist, però vaja, és un futbolista mític, un bad boy, que després s'ha convertit en actor, per tant, també el veurem participant en alguna pel·lícula en aquesta edició. Vull
I
dir que
no ho fa malament, Marc, com
no
actor?
No ho fa malament. És un paio polifacètic.
Ha tingut episodis. Sí.
Ahir va ser la inauguració, aquest any hi ha tres pel·lícules espanyoles que opten a la Palma d'Or, i també hi ha molta presència catalana, Marc, en aquest festival.
Moltíssima. Sempre parlem de produccions catalanes perquè ens fixem més en les productores, que després és com un requisit perquè després participin en els Gaudí, però si més enllà de veure quines pel·lícules estan produïdes amb pressupost català, mirem professionals catalans que participen a pel·lícules, és una edició històrica. Hi ha una dotzena de pel·lícules amb presència catalana i les tres que dius que competeixen per la Palma d'Or, per exemple, doncs en tenen. Tant la de Rodrigo Sorogoyen en El ser querido, que ho tenim embargat, però ja l'hem vist i us puc dir que és una pel·lícula extraordinària, com la de Pedro Almodóvar, que ja s'ha estrenat a Catalunya, però que, malgrat això, pot competir aquest any aquí a la secció oficial de Canes, i on apareix, per exemple, el Quim Gutiérrez, i la pel·lícula dels Javis, La bola negra, també té música de Refri i la fotografia, la direcció de fotografies de la Jordana. I a banda d'això, doncs, sentirem parlar català, per exemple, l'Aina Clotet, que d'aquí molt poquet, quan acabi aquest acte, m'estic ara, que és un rendezvous amb Peter Jackson, el director de la trilogia del Senyor dels Anells, que li van donar la Palma d'Or honorífica. Ara fa aquí una xerrada i nosaltres escoltarem atentament què ens explica. Doncs sortint d'aquí anirem a entrevistar l'Aina Clotet, que presenta avui la seva pel·lícula Viva a la Setmana de la Crítica, i una pel·lícula que està molt bé, per tant, veurem si també té sort en aquest palmarès.
Marc, dius que has vist a El Ser Querido, a Rodrigo Sorogoyen. Sí. A mi Sorogoyen m'entusiasma, crec que tot el que fa ho fa bé, tant les sèries com les pel·lícules, però tinc el dubte de si hi ha molta similitud amb Valor Sentimental, aquesta pel·lícula noruega, on també va d'un director teatral que no es porta molt bé amb la seva filla, que és actriu, i la dirigeix. Va per aquí, més o menys? S'assemblen molt o no?
Clar, d'entrada, quan llegeixes la sinopsi, dius aquesta pel·lícula és la mateixa de l'any passat, de Joachim Trier, que es va endur d'aquí el Gran Premi del Jurat, que va estar nominada als Oscars, que de fet és la pel·lícula que es va endur l'Oscar a millor pel·lícula internacional per davant de Sirat, perquè la premissa inicial, que és que hi ha un pare que és cineasta i que la seva filla amb la que ha perdut el contacte al llarg dels anys és actriu i vol contractar-la per protagonitzar el seu nou projecte. El punt de partida és el mateix, però la pel·lícula és absolutament diferent. És a dir, la pel·lícula de Trier tracta, sobretot, se centra en la negociació per convèncer-la perquè participi a la pel·lícula. En la pel·lícula de Sorogoyen, això és simplement la primera escena i després és el rodatge, que és tot allò que no es veu a la pel·lícula de Trier, doncs el rodatge i com les tensions que sorgeixen al llarg de totes les setmanes de rodatge al desert del Sàhara, perquè és una pel·lícula sobre els saharauis, amb un Javier Bardem que està... jo ja crec que és un dels grans candidats a endur-se la Palma d'Or al Premi al Millor Actor.
I
la Victoria Luengo, que també està fantàstica.
Marc, però i això, clar, tot el món m'ha dit jo no vaig poder anar al passe, però els meus companys van eixir igual que tu, impactats per la pel·li. Clar, això, diguem que a Pedro Almodóvar el deixa un poquet en no sé, per baix, no? Amb menys possibilitats.
Clar, a mi la pel·lícula de Pedro Almodóvar, Amarga Navidad, no em va agradar gaire, no, t'ho confesso, i jo crec que és un nom... Canes, de vegades, selecciona pel·lícules pels noms, i jo crec que està aquí perquè és ell, no per la pel·lícula. Jo no veig que la pel·lícula pugui tenir opcions d'endur-se premi, però a Venècia va guanyar premi i la pel·lícula tampoc era res de l'altre món, per tant, això depèn del jurat i no se sap mai.
Bueno, i què tal Demi Moore?
Demi Moore. Demi Moore es va ficar en una embolica ahir a la roda de premsa del jurat perquè
tothom estava... Per això t'ho preguntes.
Sí, rebutjant la utilització de la intel·ligència artificial en el món del cinema, i ella va dir, bé, jo crec que és una batalla perduda i, per tant, el millor que podríem fer és mirar de trobar la manera de poder-hi conviure. Que segurament és el que pensem tots, però que no quedava gaire bé dir-ho en una roda de premsa que presidia precisament un director sud-coreà que la pel·lícula amb la que va participar l'any passat anava dels estrells que provoca la incorporació de la intel·ligència artificial en el món laboral. Per tant, diguéssim que de cara als seus companys no va quedar bé, però potser si ens ho pensem fredament, segurament és el que pensa tothom, que la IA ha vingut per quedar-se i que la millor manera de conviure i és buscar la manera d'incorporar els nostres processos.
Tenim problemes per seguir-te, però ho hem entès. Marc, gràcies per acompanyar-nos. Bona feina.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Anem a parlar de sèries. Comencem per Gary.
Vinga.
Tu t'ha agradat molt, Gary.
M'ha entusiasmat molt.
Què és, Gary?
Tenim... no riguis, home. Ja,
no, és que m'encanta, perquè és que no podem estar més lluny. Va,
jo t'explico què és, Gary.
La grandesa d'esta secció és Isa.
Sentim un tros de conversa?
No cal.
Jo t'explico què és, Gary.
No.
És que, oients de Catalunya, m'entereu, no? Entre el Ricard Ostrell i la Maria de la Comell...
A Ricard tampoc li va entusiasmar.
No li va entusiasmar.
No ho sé, ja veurem. Sedueix-me.
Gary no és una sèrie, és un capítol ampolla. El que es coneix com un capítol ampolla.
Un capítol ampolla?
Ricard, sí. Es diu Aixina.
Sí, que és un capítol ampolla. Saps quan hi ha una sèrie?
A veure, va, per favor, no vacil·leu.
No, un moment.
Que no, que es diu Aixina. Un capítol càpsula, també.
Ampolla.
Ampolla. Home, a veure, no. Senyorada.
que això de Florentino ens acabarà afectant a tots, eh?
No, acabarem és un capítol, tots capítol igual. Capítol castellà càpsula. És un capítol càpsula, sí, que té identitat pròpia i que exacte. Tu no tens per què haver right. vist la sèrie per entendre-ho.
I que, bueno, i que en
quina sèrie?
La... The Bear.
Ah!
The Bear. Saps la sèrie aquesta Gary de Chicago? Sí, del...
sí, és un capítol...
Jo t'explico.
És un capítol extra abans de la nova temporada de
Demir. Correcte.
Exacte.
D'aquí un mes s'estrena la cinquena i última temporada de
Demir. Afortunadament.
Què han fet
i ho podem veure sense haver vist mai Demir.
Exacte.
Sí, però no entendràs res.
Molt bé.
O no entendràs bueno. gaire. Per què? Perquè parla de dos dels personatges de Demir. Un, el Richie, que és el cosí del protagonista... I dos, el Michael, que és el germà del protagonista. Que el germà del protagonista se sap al principi de la primera temporada que es va suïcidar. Vale? Aleshores, aquests dos personatges se'n van a Gary, Indiana, que és on va néixer Michael Jackson, per cert, a fer una entrega, han de fer un encàrrec i han d'entregar el que sigui. Per què m'ha agradat molt? Primer, perquè em parla del personatge del Richie, que em sembla el més el millor personatge de la sèrie. M'ha recordat Richie. Molt, sí, el cosí, que és com sí. el cap de sala del restaurant. M'ha recordat, precisament, un altre capítol ampolla, on el Richie va a un restaurant d'estrella Michelin per saber com s'ha de ser cap de sala, i m'ha agradat perquè entens moltes de les coses que després es visa a la sèrie. El perquè... d'aquesta ment tempestuosa del germà, el per què es va voler suïcidar, perquè tenia problemes mentals, i sobretot també m'ha agradat molt l'última escena, que no direm res per fer un spoiler, que pot ser un avançament de, ostres, començarà així la cinquena temporada, perquè hi ha com un cop d'efecte bastant important. A mi m'ha agradat molt, és un capítol pausat, és un capítol on no passa res i passa tot, on dues persones que s'estimen molt, com són aquests dos amics íntims, es discuteixen, parlen de la vida, parlen dels grans, de la paternitat, parlen de trivialitats...
Bueno.
A mi m'ha semblat una molt bona manera de fer bullir l'olla de cara a l'última temporada de Bear.
Doncs ho podem mirar, no, Mariola?
Sí, no. Sí, ho podem mirar, jo ja l'he vist.
Ah, no t'ha agradat a tu.
Te ho dic a tu.
Val. No, t'ha agradat, Darío, que... sí.
Molt.
Sí,
no, sí. Sí, bueno, entenc el que diu Darío a mi, però a mi la sèrie... Com que jo en la sèrie no he connectat mai, encara que, en fi, ha rebut tots els premis i tal, a mi una cuina tan tòxica, tan testosterònica, amb un soroll increïble, que estan sempre a punt del col·lapse, i que el patiment en el món de la gastronomia com algo guai, cuiners histriònics, dramàtics, egocèntrics, delirants... com que a mi aquest univers no m'interessa, tot el que isca d'aquest univers, sí, entenc que el que diu este no té res a veure, no? Perquè és de veres que si tu la veus i ja has vist la sèrie, entens algunes coses, però com que jo no necessito entendre esta sèrie, enteneu-me, no sí, és sí, la sí. meva sèrie de capçalera.
Però
bueno,
Gary
és un bon exercici per sí. contar una història diferent, això sí que és de veres.
Seguim amb l'adaptació a la sèrie de la novel·la El senyor de les mosques. Què és això?
The sky is darkening and the beast is close at hand.
Això és una castanya, per mi.
Total.
Això és una castanya. Jo he de fer una confessió. Les sèries o pel·lis on hi ha molts nens em fan molta mandra. Això per començar. El llibre, ja sé que potser alguns vindran aquí a llançar-me coses quan surti a Catalunya Ràdio. El llibre de William Golding em sembla una castanya. Em sembla avorrit, sí, mira, em sembla
crec, Darío,
pesat.
Estic amb tu. Jo crec que és un llibre que va tindre el seu moment, però que ara ens hem adonat de que pot ser siga un llibre sobrevalorat. Jo,
absolutament.
L'any passat me'l vaig tornar a llegir perquè la meva filla m'havia parlat de tal, i vaig dir, a veure, a mi este llibre per què em va impactar fa 30 anys? És a dir, en quin moment
perquè
jo...
Perquè fa 30 anys érem joves ens posava davant del mirall de quan ets jove, aquest pas de ser nen a adult, la sí, maldat...
Sí. Sí, però mira, que m'ha passat igual, me va passar igual, i vaig a dir una barbaritat, em va passar igual amb el guardián entre el centeno, eh? Que sabeu que mai s'ha
sí.
fet sèrie perquè és impossible
de Salinger, sí.
Però bueno, sí, jo estic amb tu, el senyor de les mosques se la podien haver estalviat, en realitat venia molt ben avalada.
Pues la Laura Marín, la cap de programa, es diu que és extraordinària, vull dir que s'ha de veure.
A mi m'ha semblat una castanya, la música em sembla absolutament fora de lloc, hi ha com es diu, un abús de primers planos dels nens.
Esteu portant la contrària a la persona que mana de la ràdio, vull dir que... l'any que ve, quan haguem de renovar-vos, no tenen criteri, no els convidis més.
Però sabeu què crec que és una de les coses?
No, jo ho dic obertament, és una castanya.
Jo vaig arribar amb moltes ganes precisament perquè ja va darrere
l'adolescència,
els responsables d'adolescència, no? Però és que per a mi això és fonamental.
Sí, però tu veus adolescència i veus això i dius, és com anar al celler de Can Roca i...
A mi m'ha influït que el llibre, l'estiu passat vaig dir, què? Tot això era... I sí, o sea, nens abandonats ahí en una... No m'ha interessat.
L'única cosa bona és que són 4 capítols i au. Ja han estat 4 hores de la meva vida, ja. però que no és més. Va. Ja està.
El Senyor de les Mosques. I acabarem parlant, atenció, d'una sèrie... Com s'ha de dir això? DTF San Luis.
Down to DTF fuck. San Luis.
Down to fuck. Aquesta li agrada molt a Mariola.
A mi m'agrada. What can I do for you?
Special crimes. I'm uncertain it was natural causes.
Doncs mira, vaig arribar a esta sèrie per casualitat, perquè vaig veure de què anava i tal, i no... Però he de dir-vos que és una sèrie incòmoda des del minuto fins al final, 7 episodis a HBO, que precisament per això et quedes. Tu vas veient la sèrie i penses, per què estic veient això que m'està incomodant tant, que m'està fent plantejar coses que jo no vull plantejar-me, etcètera, etcètera. És una comèdia negra. En realitat és un thriller, no? És que les premisses són tan alambicades, encara que després la entens perfectament, que és fins i tot difícil fer la sinopsis. Però jo la recomane perquè de veres que és una sèrie molt diferent, per a que et facis una idea, DTF, ells ho han traduït, és una espècie de pàgina, d'una xarxa de cites, i el que ells ho han traduït és «Donde todos follan». DTF, suposo que han tingut que fer un embolic ahí per poder portar-lo al castellà. I esa és la premissa des de la que partís la sèrie, no?
A partir HBO Max, això, 7 episodis.
Sí, i a partir d'ahí ja dic que és incòmoda de veure. Això heu de tindre-ho claríssim.
És de les sèries més incòmodes, que estic d'acord amb la Mariola, que dels últims temps, i els dos protagonistes són absolutament sensacionals. El Jason Bateman i el David Harbour, que és el pare de l'Eleven a Stranger Things.
A mi em cau fatal, i en canvi en esta sèrie jo sempre li he tingut un poquet de mania a este home, fins i tot per la seva relació amb Lily Allen, la cantant, l'artista, que han tingut un divorci, diguem, controvertit. I jo sempre l'he tingut prou mania i he de reconèixer que en esta sèrie m'he reconciliat una miqueta.
I cada escena dels dos junts, Mariola, és una meravella.
Perquè el seu paper és al·lucinant. Sí, sí, jo la recomano, de veres. És una sèrie interessant per la premissa i per lo que planteja i per com ho planteja. I perquè està bé que ens incomoden.
Sense dir molt, direm que és una mena de triangle amorós o de què faries o
sí,
de...
Bueno, però
va
després...
per aquí el tema sense dir res més perquè seria...
Jo crec que a tu t'agradarà, Ricard.
Sí, la miraré. Si és incòmode, la miraré. Mariola Covell, estaria a porres. Gràcies.
Vinga, petons.
Adéu.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Fa bo i la brasa ja està encesa. A bon preu i esclat ho tenim tot per a la barbacoa. Els bàsics infal·libles, botifarra, xurrasco, xai, els millors elaborats, broquetes o una hamburguesa de vaca bruna del Pirineu. I per als més gourmets, carn madurada. A bon preu i esclat trobaràs tot el que necessites per a la teva barbacoa.
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
Som campió! Nit històrica per Fanzone!
No us perdeu el Fanzone d'aquesta setmana.
Exclusiva.
Madrid crema.
Estan fatal, eh?
Perquè això no s'atura i passaran coses.
Vostè fitxaria José Mourinho?
Moltes coses.
I l'espanyol no paral·leu o què?
Fanzone, amb Gerard Romero. Dijous a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Ves-te a entendre amb mi, di.
Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
Crec que m'he enamorat.
Normal, amb aquests preus.
Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre 2,25 als 750 grams.
I els nevius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
El matí de Catalunya Ràdio. A Feu Verd complim 35 anys i per això et donem 120 euros.
Vine a Feu Verd i celebra el nostre 35è aniversari amb 120 euros en combustible i molts regals més. Feu Verd, ens movem amb tu.
Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas pa flipar hasta 30% de descuento.
Ocasión Plus Fest. Més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
A Conforama Badalona seguim celebrant la reobertura de la nostra nova botiga amb superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Una oportunitat única per canviar-te el sofà, el matalàs, l'electrodomèstic o qualsevol moble de casa teva. Què esperes? Descobreix una botiga totalment renovada amb tot el que casa teva necessita. Nou Conforama Badalona, la teva nova casa.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya, Ràdio.
Torna al Festival Barcelona Poesia. Poetes que ens miren, versos que ens descobreixen, veus que ens conviden a veure i més enllà. Del 14 al 21 de maig, viu la força de la paraula en recitals, concerts i homenatges amb grans veus d'aquí i d'arreu. Més informació a barcelona.cat/barcelonapoesia. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Torna al Podcast Fest, el festival de podcast en català a Roses, amb la Sotana, Peyu i Albert Pla, Marta Torné, Albert Tom o la Riota. Podcast en directe, música i molt d'humor vora el mar el 22 i 23 de maig. Més informació a rosescultura.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ei. Hola, Fel Feixedes. Hola, Peyu.
Ei, Ostrell.
Hola, Soriguera.
Tenia entrevistes en Florentino. Ja tens. Hòstia. Dia i hora?
No ho puc revelar.
El té. Lligat. Mira d'haver-ho lligat amb algú que hi toqui més que ell, perquè igual ell t'ha dit que si no se'n recorda demà. Eh?
Això també podria ser.
Perquè el vaig veure una mica despistat.
Sí. És que tot el que ha de ser, ser Florentino, és que no ha de ser fàcil, no, eh? És que no. També no us poseu a la pell de la gent, eh?
Ah, home, no, són 180... Clar, moltes nòmines cada mes, eh? Clar, que l'hòstia d'IRPF, eh? Hòstia de
Déu. Bueno, i signals, eh? Tot el dia parla de tu la premsa i, hòstia...
Clar. I a dia d'avui has d'estar pensant ja on te fas el sopar de Nadal.
Ah, és que... Ho fotem aquest any, com ho dividim, això?
No deus dormir, eh? Les però paneres, un menjador per 170.000.
Sí, no, no, és una feinada, és una feinada. I mira, la borsa, miràvem la borsa i l'empresa ACS, l'empresa de Florentino, després de la roda de premsa d'ahir, és la segona que ha pujat més avui. La
mira,
borsa.
Veus?
No ho tindré mai, això, la borsa. Aguanta aquest nivell ara, saps?
Ara. Què vol dir ACS? Per... Què vol dir? Què vol saber?
Agència Catalana de Salut.
Tu, però...
Actividades de construcció i servicios.
Fixa't.
També posar-li aquest nom.
I bon nom, té màrqueting, eh? Sí. Té ganxo, eh?
Posa-li Actividades de construcció i servicios.
Bueno, pots fer de tot.
Els servicios és el que pots fer de tot, exacte.
Exacte.
Clar.
Per què ha pujat? No ho contesteu, no ho sabeu.
El què?
Sí. No, és que no ho entenc, jo no ho entenc com va, això. Per què ha pujat? No ho sé.
Perquè la gent ha vist que aquest home està fort i ha dit, hòstia, calla, va.
Això és...
El president de l'empresa, Florentino Pérez, el vicepresident és Isidre Fainé.
Sí.
Sí.
Ah, sí? Sí. Isidre Fainé, ara està fent això de
és,
servicios?
És vicepresident. És extern, hòstia. És un vicepresident extern.
Ah, què deu cobrar per fer això? Compte...
Sí, no, res. No.
Dos o tres mil euros cada mes. Dos o tres mil.
Ni això, boig.
No, home, no, res. No, no, això no té ni per l'avió.
No. Això ho fa molt pel...
Les dietes.
I viatge, i quilometratge 0,26.
ACS.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Què és que ha dit? Que... A mi m'han dit que tot així, això del 112, la gent que despenja el telèfon així. Sí. Fan els ACS, això. És una empresa...
Això ho havien fet.
Tot, ho fan una... tot.
Tot, 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 tot. Sí, la Generalitat, tu hauries de mirar totes ara les dades. Quants cèntims la Generalitat de Catalunya ha pagat el Florentino Pérez a les seves empreses? Segur que sortiu un bon pico.
Tenen un 10% d'Iberdrola, també.
Imagina't, imagina't. Sí.
Això ho podem investigar. Pots, per exemple, tu, sí, Ostrell, sí, pots destinar una part del pressupost del Matí de Catalunya Ràdio...
A pagar ACS, i tant.
No, tu investiguem, saps? En Fregades i jo...
Clar.
Tot allò del Càstor també ho anem pagant nosaltres.
Sí,
allò,
eh? Pagant i tant, nosaltres,
sí,
també.
I tant, i tant.
Sí, perquè no li va sortir bé, feia terratrèmols i va...
De Vertis té un 50% d'accions, ACS.
Sí, veus?
No sé, què és
a Vertis? A Vertis, de les carreteres.
Jo hi ha empreses que em sonen sempre com de que ens han robat molt, però no sé exactament a què es dediquen. A Vertis és un exemple, clar.
No, fa la gestió, Vertis... gestió d'autopistes. No, a Vertis és, sí, Catalunya, és una empresa molt important, a Barcelona. Sí,
sí, sí, sí. Però me sona que tant poden fer autopistes com...
Fa les adquisicions de França, a Itàlia. Sí, sí,
ha hagut... Adquisicions de què?
De què?
Infraestructures, de carreteres, d'autopistes...
Que compren el quitrà.
Són les 11,
Andorra,
ja.
I...
ja són les 11.
Avui la Renaixença, què?